No sense pretending it's over. Hard times just don't go away. You gotta take that chip over your shoulder. It's time you opened up, had some faith. Nothing good ever comes easy. All good things come in due time. Yes, it does. You gotta have something to believe in. I'm telling you to open your mind.
Gotta put your heart on the line. If you wanna make it right, you've got to reach out.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Salutacions també del Jordi Carretero a les vies de so, avui del David García a la producció i del Pol Brugueroles a la redacció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. Volem analitzar en la propera estona una realitat que ens preocupa. Es tracta de l'augment al món de crims provocats per l'odi i també la retallada de llibertats, dues preocupacions que reflecteix l'últim informe d'Amnistia Internacional. Demà, precisament, es commemora el Dia Internacional per la Discriminació Zero, és a dir, contra la discriminació, qualsevol, sigui quina sigui. I és que el món, més enllà d'algunes dictadures que rebroten o que persisteixen, està patint una pèrdua en la qualitat de les llibertats i de les democràcies. Per exemple, tenim la persecució per raons d'orientació sexual, de religió, no cal dir als cristians el que estan patint en molts llocs del món, i també el que són el mur que moltes vegades fem entre nosaltres i ells, un mur que de vegades fins i tot és físic. És notícia en les últimes hores l'ampliació del mur de separació entre Hongria i Sèrbia perquè no vinguin refugiats. Mur que se suma al de Calais, entre França i el Regne Unit, al de Ceuta i Melilla, que separa Espanya del Marroc, i el que es vol fer més gran entre els Estats Units i Mèxic. Nosaltres volem posar els ponts de les llibertats en un moment de màxima preocupació. I en les últimes hores us estem preguntant, amics oients de radioestel.cat, si creieu que el món està empitjorant en llibertats i discriminació. Dues idees que sabem el que signifiquen. Podeu respondre entre tres possibles respostes. Sí, el rebrot de la xenofòbia, la persecució dels cristians i altres agressions ho demostren. També podeu dir no, malgrat els problemes es consoliden els mecanismes de millora en drets humans, o bé no ho sé, el més important és denunciar i aturar l'odi i el rebuig a l'altre. Podeu optar per una d'aquestes tres respostes o bé enviar-nos els vostres comentaris directes a radioestel.cat. Teniu temps per enviar-nos les respostes a partir d'aquesta setmana, ja no fins a les 8 del vespre només, que també, sinó fins a les 8 del matí de demà. Per tant, podeu votar encara en les properes hores i durant la matinada. Saludem els que hi formen part avui de la taula. Tenim amb nosaltres Adriana Ribas, coordinadora d'Amnistia Internacional a Catalunya. Bona tarda, benvinguda.
Hola, bona tarda.
També és amb nosaltres el politòleg Guillem Porçals, que ja ens havia acompanyat en una ocasió per parlar de temes de política internacional. Senyor Guillem Porçals, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
I completem les presentacions saludant Xavier Puigdollers, que és membre de la Comissió per la Infància del Col·legi d'Advocats de Barcelona i president de l'Associació d'Amics i Devots de Sant Ramon de Penyafort, també advocat i professor. Senyor Puigdollers, bona tarda, benvingut.
Hola, bona tarda.
Com estem? Bé, avui preguntem si els oients creuen que el món està empitjorant en llibertats i discriminació. Vostès què hi dirien? Per exemple, si vol començar Adriana Ribas, ja que és part implicada en aquest informe que coneixíem la setmana passada.
Doncs per Amnistia Internacional sí, el món empitjora perquè el que veiem cada vegada és una política més habitual de nosaltres contra ells, una política de demonització de l'altre, que el que pretén doncs, és identificar grups de persones que són menys humanes que d'altres i per tant necessiten menys drets. I en aquest context, doncs, per Amnistia Internacional, el món el 2016 ha patit un retrocés important en matèria de drets humans, justament per aquesta retòrica de demonització que el que ha fet és impossibilitar i minvar molt la capacitat d'actuar de la comunitat internacional davant atrocitats massives que s'estan cometent.
Ara que es parla tant de proteccionisme amb Donald Trump als Estats Units, podríem dir que existeix un proteccionisme negatiu, no?, de protegir només la pròpia raça o la pròpia religió i discriminar els altres, o la pròpia ideologia, i això és preocupant.
Sí, de fet, veiem, no?, la misogínia, l'homofòbia, el racisme, cada vegada més política, no només retòrica. El que ens preocupa és que això ho vam advertir quan Trump és un exemple, no?, del que ens ha preocupat aquest 2016, que és que aquesta retòrica de demonització de l'altre, de nosaltres contra ells, s'ha convertit en política. I això ho veiem cada vegada amb més governs, més autoritats estan fent ús d'aquesta retòrica i d'aquesta política, i per tant, doncs, molt preocupant en matèria de drets humans.
Què pensen els altres membres de la taula a partir del que s'ha publicat o del mateix informe? Guillem Porçals, per exemple?
Estic completament d'acord amb el que apuntava. És a dir, cada cop més països s'estan sumant amb aquest discurs que Trump sembla que hagi creat. O sigui, països del sud-est asiàtic que semblaven que s'anaven a obrir, ara s'estan tancant. Països de l'Àfrica semblaven que millorarien, ara es torna a tancar. Sud-amèrica el mateix. I Europa, que serien democràcies consolidades, alguns estan optant per retòriques completament proteccionistes, de tancar-se, el cas d'Hongria, el Regne Unit, inclús algun país nòrdic que també s'està tancant sobre si mateix.
A Hongria, país també teòricament democràtic, tenim aquest primer ministre, Viktor Orbán, que s'ha fet molt polèmic per la seva línia política, per com entén l'acollida d'Europa als refugiats a través del seu país.
Sí, i no només això, sinó que ha arribat a titllar que la democràcia occidental no té res a veure amb la democràcia que s'hauria d'aplicar a Hongria. I, de fet, ha promès a les pròximes eleccions modificar el sistema democràtic si tornava a guanyar. O sigui, és com un...
Ell entén en termes polítics i democràtics, Hongria és diferent, no? Podríem dir,
exacte, sí.
En aquest sentit negatiu. Senyor Puigdollers, per completar la primera roda.
Sí, jo crec que realment el món està canviant i estem empitjorant. És a dir, fa uns anys podíem pensar que cada vegada anaven en augment. Vivien millor, eren més rics, sabien més, tenien més cultura, és a dir, tot anava amunt. I ara de sobte s'ha parat i veiem que tot va avall. I ja no pensem, de fet ja se'n diu, no?, que és la primera vegada generacionalment que els fills viuran pitjor que els pares. Jo crec també que hi ha un problema d'immediatesa i de globalització. És a dir, abans parlàvem de les coses que passaven al voltant nostre, a pocs quilòmetres a la rodona, i ara estem parlant de Trump, d'Estats Units, de Corea, d'Europa, alhora, i estem comparant i valorant tot igual en el mateix moment, quan ni la història, ni la cultura, ni la tradició, ni les religions, ni res és igual, però posem tot al mateix sac i volem la mateixa resposta immediata i que serveixi per tothom. I això és el que crec que ens està enredant a tots i estem perdent el concepte de persona, de drets humans, de dignitat de la persona i del tracte que uns i altres es mereixen.
Diu moltes coses aquest informe d'Amnistia Internacional, del qual volem parlar una miqueta més ara en els propers minuts, sense ser exhaustius i sabent que no podrem resumir-lo tot, però sí comentar alguns exemples de països que surten en l'informe. Què ens destacaria, Adriana Ribas?
Doncs, per exemple, un dels exemples clars d'aquesta retòrica de l'odi contra l'altre, d'aquesta demonització, és com el món ha donat l'esquena a la crisi de persones refugiades. I aquest informe el que visibilitza és que la crisi de persones refugiades no només passa aquí al Mediterrani, que és el que nosaltres veiem a prop, sinó, per exemple, a Austràlia. Austràlia ha externalitzat les seves fronteres amb acords amb Papua Nova Guinea, a la illa de Manus i amb Nauru, per contenir a persones refugiades, evitar que arribin a territori Austràlia i deixant aquestes persones en presons, persones refugiades doncs, que no estan tenint dret a sol·licitar asil ni condicions de vida digna en aquestes presons. O també el cas de Mèxic i Estats Units, que ara, per el tema de Trump, es troben enfrontats amb un tema d'un mur, però Mèxic i Estats Units estan expulsant a persones que fugen de violència descontrolada a la zona de Centroamèrica, persones que fugen doncs, de les bandes com les Mares o altres bandes delictives del Salvador, Honduras o Guatemala. Per tant, Europa, evidentment, amb una resposta clarament antidrets humans, amb un acord il·legal amb Turquia, perquè contempla que Turquia és un país segur per les persones refugiades quan s'ha demostrat que no ho és, amb una Europa que qui marca la política en matèria de persones refugiades és Orbán a Hongria, a República Txeca, Polònia, Àustria, països que estan amb una política, allò que parlàvem al principi, no? Proteccionisme, tancant fronteres, prometent així més seguretat. Hi ha altres països que podrien haver fet de cantar la balança acompanyant aquest discurs d'Alemanya, no?, que s'ha quedat sola. Tenim doncs, el Regne Unit amb una situació de Brexit, França amb una situació de context electoral on partits anti-immigració i anti-refugiats estan marcant l'agenda. I, per tant, tenim nombrosos exemples de països doncs, que han utilitzat aquesta política de confrontació de nosaltres contra ells per retallar drets humans, per retallar llibertats i per limitar... doncs, drets fonamentals.
Hi ha molts noms de països, a banda de les dictadures que són això, dictadures, podríem dir la Xina, Cuba, països d'Àsia, de l'Extrem Orient, Corea del Nord, evidentment. També parlaven, em sembla, vostès, abans de començar el programa, de les Filipines, fins i tot, un país també democràtic que va superar temptacions dictatorials fa 30 anys i que ara sembla democràtic, però bé, hi ha una involució, en definitiva, de les llibertats.
En el cas de Filipines, que està remarcant, és una cosa molt curiosa, perquè era el període de Ferdinand Marcos.
Sí, recordo.
I va ser derrocat en un procés electoral, va perdre les eleccions, es va retirar, se'n va anar a l'exili, el van jutjar, va morir a l'exili i tot això. I ara sembla que Duterte, que és l'actual president de Filipines, quan va fer la seva campanya, va anar a la casa natal de Ferdinand Marcos.
Era com el seu referent. Per
sí, i ho va dir-ho, en un míting ho va dir-ho. Tornaré a les Filipines de Ferdinand Marcos. I la gent l'aclamava i dius, què està passant aquí?
Recordem que va haver-hi un període de dues presidències, amb Corazón Aquino, que era la vencedora, parlem de l'any 86, fa molt de temps, però sembla que repeteixen alguns patrons no democràtics o de temptacions absolutistes, podem dir-ho.
Sí, perquè estan amagant. O sigui, el discurs de la seguretat te'l fan dir que no, tot serveix contra la delinqüència i contra aquestes coses. O sigui, en nom de la seguretat estan vulnerant drets civils, llibertats, qualsevol cosa, perquè diuen que és en nom de la llibertat. O sigui, en nom de la llibertat restringim llibertats.
De fet, el president Duterte ha iniciat una lluita contra la droga en el que, en el moment d'assumir la presidència, ja va advertir que ell pretenia liquidar a totes aquelles persones sospitoses d'estar involucrades en temes de drogues. I després d'aquesta promesa ha arribat una onada d'execucions extrajudicials que posen en evidència la vulneració de drets humans emparant-se en la lluita contra la droga.
Ell mateix deia que pagaria a la gent que delatés funcionaris corruptes i aquestes coses.
I que mateix els mataria, els diria, sí, de l'avió, no? O sigui, i diu que ja ho ha fet, o sigui, que no hi ha problema.
Per cert, en l'informe es parla del Regne Unit. Ens sembla a nosaltres que el Regne Unit és el paradigma de la democràcia europea. Què passa al Regne Unit? Hi ha hagut un referèndum, a més, que tots veiem com a molt democràtic, ara fa uns mesos, on va guanyar el no a la permanència a la Unió Europea, com tots sabem. Però què passa al Regne Unit?
El Regne Unit també forma part, no?, un exemple d'aquesta retòrica de nosaltres contra ells i de la protecció i de la seguretat vulnerant drets humans amb el tema de la vigilància massiva. No? Ara també és una cosa que està molt d'actualitat. On estan els límits en matèria de seguretat? Fins on ens hem de sentir controlats o fins on hem de ser controlats quan no hi ha indicis de que haguem comès cap delicte? I el Regne Unit ha aprovat una legislació que és catastròfica en matèria de drets humans perquè limita, dona poders de control a l'Estat en matèria de vigilància massiva a uns nivells inaudits, permetent un control absolutament fora dels límits.
Uh-huh. I fins i tot també s'han qüestionat coses sobre la campanya del referèndum, sobre el mateix, la mateixa gestió posterior, en fi, aquí podríem dir moltes coses. Les democràcies ja sabem que no són perfectes, tampoc ara podem dir que existeix allò, el paradigma de democràcia blanca perfecta i que hem d'anar a aquestes, perquè de vegades cada país té una història diferent i un context diferent.
Evidentment, la gràcia de la democràcia està precisament en la participació, en què tothom pugui participar, tothom pugui opinar i que respectin els drets i les llibertats de les persones. No? El problema ara és que precisament per una sèrie de, anem a dir, psicosis, de por, d'atacs, que no acabem de localitzar ben bé qui és el causant de l'atac, però és tothom...
I que també són una violació dels drets humans, s'ha de dir, és clar,
sí, sí,
evidentment.
Sí.
Evidentment, no, ja per descomptat. No?
Són una amenaça greu.
Però per protegir-se de tot això és la societat, l'Estat, qui assegura aquesta seguretat, atacant i no respectant precisament les llibertats individuals, no? Sí. Per protegir-li a vostè, jo el controlo. Vostè calli, que jo controlo. Per tant, és a dir, és el negatiu del que realment es vol fer.
I això s'ha fet atacant Síria, atacant l'Iraq, atacant...
L'acusa és l'atac, però interiorment també la vida, de mica en mica, vostè no es pot moure per seguretat, perquè si no aquí hi haurà perill. Vostè no parli per seguretat, vostè no faci per seguretat.
De fet, un exemple també d'això és el cas de França. França fa un any i mig que es troba en un estat d'excepció, que el propi nom indica la seva excepcionalitat, un any i mig en pròrroga, no?
És el que tècnicament es diu estat d'emergència,
sí,
no? Però vaja, és
bueno,
com una...
A França...
És d'excepció.
Ara és d'excepció.
Sí, sí, doncs perfecte. A nosaltres ens sonen altres èpoques, això d'excepció, però bé.
Clar, això ha suposat... ha permès escorcolls domiciliaris, limitacions en viatges. L'informe d'Amnistia Internacional documenta que també hi ha hagut arrestos domiciliaris i dels 600 que hem documentat, el 99% no s'han presentat càrrecs contra aquestes persones. Són arrestos domiciliaris preventius per si de cas... clar, això posa en una situació de... sent un potencial... algú que cometrà un delicte o que actuarà fora de la llei, que el 99% no s'han presentat càrrecs contra aquestes persones. Per tant, aquells indicis que tenien per l'arrest domiciliari eren poc concrets, almenys.
S'està optant per la seguretat preventiva. O sigui, Regne Unit, això és veritat, o sigui, la legislació que ha fet ara és que no dona temps a la privacitat, de fet no n'hi ha, perquè en nom de que possiblement ets un terrorista o ets una persona que va contra l'Estat, et vigilem. En el cas de la guerra preventiva és això, és... Nosaltres ataquem abans que ens disparin, perquè per si que ens disparen.
Abusos en temes de seguretat n'hi ha moltíssims, fins i tot les càmeres de seguretat, que aquí hi ha hagut debat al carrer, aquí a casa nostra, no?, sobre càmeres de vigilància, que vas pel carrer i t'estan enfocant el que fas per una suposada seguretat, que en alguns casos pot estar justificada, però suposem que en la majoria no, o no necessàriament. Bé, podríem seguir comentant moltes coses. Recordem, amics oients, que avui en el Mirador de l'Actualitat ens acompanyen la coordinadora d'Amnistia Internacional a Catalunya, Adriana Ribas, l'advocat i president de l'Associació d'Amics de Sant Ramon de Penyafort, Xavier Puigdollers, i el politòleg Guillem Porçals. Us recordem que teniu fins a les 8 del matí de demà, podeu votar la pregunta de l'enquesta a radioestel.cat. Creieu que el món està empitjorant en llibertats i discriminació? Tenim una opinió de Montserrat, de Vic, que ens pregunta, fa un comentari en forma de pregunta. Algú de la taula pot dir si l'informe d'Amnistia Internacional parla dels abusos del govern de Veneçuela? Ens diu aquesta oient, no sé si podrà respondre per les al·lusions directes a Adriana Ribas. I un altre oient ens diu que la violació més greu actualment dels drets humans és la persecució que pateixen els cristians que estan fugint de l'Iraq i de Síria. Això és una exclusió, encara que no sigui l'única, descarada per raons de religió. Bé, és una de les reflexions que ens fan els oients avui.
Sí, de fet, en la part de la primera pregunta, l'informe anual d'Amnistia fa primer una anàlisi de tendències globals, que és una mica el que ara ens permet doncs, tenir aquest debat. Després fa una anàlisi de tendències regionals, una anàlisi doncs, per zones, però després el gruix de l'informe, que és llarg, fa un repàs a la situació de drets humans a 159 països, un a un. Té un format com si fos un diccionari alfabètic i cas per cas. I, evidentment, també parlem de la situació de drets humans a Veneçuela.
És a dir, que qui vulgui pot buscar allò com el diccionari per ordre alfabètic, la B baixa, Veneçuela, sí, o la F a les Filipines, o el que sigui.
Exacte, sí. És un document que, de fet, el que volem és que sigui un document pràctic per aquell que vulgui saber doncs, com estan els drets humans a un país, més enllà de les tendències globals del debat que avui podem tenir. L'objectiu és doncs, poder recopilar cada any la situació de drets humans a tots els països doncs, on podem documentar, seguint el nostre sistema d'identificació de vulneracions de drets humans, doncs aquest any a 159 països hem pogut fer identificacions. Els països que no hi són no vol dir que no es cometin violacions de drets humans, sinó doncs, que no hem pogut accedir-hi i fer les comprovacions tal com ens sembla que les hem de fer, no? Perquè els temes de drets humans, les vulneracions de drets humans són qüestions greus i que és important que es facin de forma rigorosa.
Sí,
no, jo crec que és interessant també el segon comentari, aquest sí, de la persecució dels cristians, no? Que realment sembla que històricament, en aquests moments actuals, és la persecució més massiva i més intensa i que dura més temps i més víctimes de la història.
És la religió més perseguida, segons l'últim informe d'ajuda a l'Església necessitada, en aquest cas.
Mateix, no? Vol dir que, evidentment, posa en qüestió el fet religiós, la importància que té el fet religiós en la persona, perquè estem veient la massacre que s'està fent aquelles persones que no tenen absolutament res i que només per defensar la seva religió es deixen matar. Pues intenten sobreviure en les circumstàncies excepte renunciant al fet religiós. No? Per tant, és important aquesta situació. I també el debat intens entre religions que aporten les religions a la cultura de la pau, a la pau i a la convivència en general de la humanitat, no? Per tant, en el sentit dels valors i en el sentit, aleshores, de l'economia, etcètera, etcètera, de les altres qüestions. No? El fet de religió posar-la en una banda de la balança amb l'economia en l'altra, hi ha un desequilibri que realment no...
Terrible.
No va.
Evidentment, de persecucions n'hi ha també, com sabem, per raça, per orientació sexual. Aquí, de vegades, els gais i lesbianes es poden queixar amb les seves raons de moltes coses, però és que hi ha països on ser homosexual implica la mort directament, països del Pròxim Orient o d'Àsia. No?
Sí, de fet, ara, en un mes, aproximadament, publicarem les estadístiques anuals de pena de mort, que any rere any ens porten a lamentar doncs, que hi hagi més d'una desena de països al món que apliquen la pena de mort per qüestions com l'homosexualitat.
Sí, Guillem Porçals, encara sobre el que estem comentant. Potser estem, més que barrejant temes, estem intentant arribar a molts temes i no voldríem cansar els qui ens escolten.
No, sobre el tema de les persecucions dels cristians a Iraq i Síria, és un tema que, o sigui, estem parlant de comunitats que fa gairebé 2.000 anys que hi són allà. Són de les primeres comunitats que hi són allà. De fet, Sant Pau de Tars anava a camí de Damasc,
sí, sí,
com a cara del cavall. O sigui, són comunitats que estan molt arrelades, que formen part de la història d'aquests països, i que ara s'han vist amb una espècie de encrucijada de camins, on ha hagut aquest d'això. O sigui, s'han trobat passeïts per temes religiosos, també per temes polítics, o sigui, s'han trobat amb una dinàmica que no poden sortir.
Un aiguabarreig complicat. I països on, sense ser democràcies exemplars, fa potser 10, 15 o 20 anys, no tenien aquestes minories cristianes, aquesta persecució. Síria i l'Iraq són un exemple ben clar. Egipte, podríem dir, també.
Sí, o sigui, són països que els cristians se'ls ha reconegut, se'ls va reconèixer uns drets com a cultura històrica del lloc, i ara ha caigut, inclús en el propi cas de Turquia. O sigui, en el cas de Turquia, ara hi ha un debat molt important, que és Santa Sofia, si és una església o si és una mesquita. O sigui, i llavors hi ha el debat entre el patriarcat de Constantinople i el president Erdogan, sí, aviam què és exactament Santa Sofia.
Sí, o sigui, sí.
Són debats molt vigents i molt actuals en aquest aspecte.
Sí, ressusciten de vegades contenciosos històrics, no? I realitats que potser ara voldríem que estiguessin més pacificades, com passa a Còrdoba amb la catedral mesquita o amb altres llocs del món. Però vaja, tornant-nos a centrar en l'informe, no voldríem, senyora Adriana Ribas, deixar-nos cap cosa important de l'informe. Potser recomanar als qui ens escolten que el llegeixin, si poden, o que busquin...
Sí.
Llegir-lo tot és molt llarg, eh?
Llegir-lo tot és molt llarg i m'agradaria que quedessin amb un bon record del que és l'informe forma d'amnistia, però sí que és interessant tota aquesta part de preocupacions generals, no?, que tenim, perquè al final el que ens permet aquest informe, després d'analitzar 159 països, és veure una foto del que passa tot arreu. Fins fa uns anys tenia molt pes les tendències que veiem regionals, perquè realment hi havia tendències diferenciades a diferents parts del món. En els últims anys, de fet, l'informe de l'any passat, l'informe 2015-2015, publicat el 2016, que fa un repàs del que passa el 2015, identificava un atac deliberat per part dels governs a aquelles institucions destinades a protegir els drets humans. Les Nacions Unides, per exemple. La manca de finançament a agències de les Nacions Unides. El despreci deliberat a algunes recomanacions de la ONU respecte a situació de drets humans en alguns països posaven en evidència, doncs, que ignoraven el mandat de les organitzacions destinades a protegir aquests drets. I ara ja no veiem que es fa un atac deliberat a les estructures destinades a protegir els drets humans, sinó que veiem que ara ja hem passat a un següent nivell, que és un discurs general del nosaltres contra ells, i aquesta lluita dels ells permet fer-la sense respectar els drets humans. I aquí és on entra aquesta preocupació que tenim, no? L'informe documenta que hi ha hagut crims de guerra a 23 països, i davant aquesta situació el que ens trobem és un Consell de Seguretat de les Nacions Unides bloquejat per rivalitats entre els estats membres, incapaços d'actuar davant crims de guerra que estan ocorrent a Síria, a Ucraïna o al Iemen. Incapaços de reaccionar per rivalitats internes. Per tant, evident, aquesta retòrica està impossibilitant la capacitat de reaccionar de la comunitat internacional davant situacions de drets humans molt greus.
Per tant, tenim els dos vessants, l'augment de crims provocats per l'odi, com poden ser condemnes extrajudicials o penes de mort injustes, i també el retrocés en les llibertats. Dos nivells, però que van d'alguna manera relacionats i que són importants. Per tant, tenim la sensació que la Declaració Universal dels Drets Humans, que ha servit per avançar en moltes coses i esperem que continuï servint, de moment no ens inviten en aquests moments a l'esperança. No sé si aquesta esperança la podem recuperar precisament per la solidesa d'aquest món globalitzat, que també pot tenir aspectes positius. A veure si donem missatges esperançadors, si vol, Adriana Ribas, i els altres també, punt de vista.
Aquest informe fa una foto crítica de la situació, però veiem una possibilitat, que és la gent. Ara és més important que mai que la gent pensi en els drets humans com una qüestió global, no només com una qüestió pròpia, i que surti a defensar els drets humans de totes les persones arreu del món. Perquè hem vist que els governs ens han fallat i ens estan fallant. I, per tant, és el moment de reaccionar, i veiem que això és un repte, però la mobilització, la societat civil, pot donar-li la volta i convertir, doncs, reprendre una mica el control, no?, en aquesta situació, i exigir a les autoritats que compleixin amb els seus compromisos en matèria de drets humans. I el que fem és ara és una crida a la gent per donar-li la volta a aquesta situació.
Sí, Guillem Porçals i Xavier Puigdollers.
Completament d'acord, perquè hi ha un aspecte, és que molts governs o molts estats, jo parlo directament de governs, és que diuen, no, nosaltres no acatem la Carta dels Drets Humans perquè nosaltres no... S'ha de posar en context. O sigui, l'estan intentant donar-li la volta, dient que s'ha de contextualitzar i que a ells no els hi adapten, que la seva cultura és diferent i, per tant, no tenen per què respectar-la. Llavors, li estan com donant la volta per dir, no, nosaltres respectem els nostres drets humans, que en molts casos és completament fum. O sigui, l'altre dia un portaveu de la Casa Real Saudita deia que ells estaven respectant els drets humans segons la tradició històrica del seu país i que acceptar la Carta dels Drets Humans exterior era una cosa externa. Em sembla que aquest, entre nosaltres i ells, o sigui que nosaltres tenim els nostres drets humans i ells tenen els seus, però s'estan intentant posar d'això. O sigui, és una cosa... I estic completament d'acord. O sigui, cada cop més gent està prenent consciència de que s'han de respectar els drets humans universals. El fet de que uns homes a Iran es posin burca per dir que és incòmode i que, per favor, l'estat prengui consciència de que és una cosa que ja està destemporalitzada, és una cosa que crec que ajuda a fer-ho visible. O el cas de que hi hagi dones a l'Aràbia Saudita que s'hagin atrevit a conduir, tot i portant tot el càstig que això pot comportar.
Últimes intervencions ja, senyor Puigdollers.
A veure, jo diria, d'acord, sí, precisament la Declaració de Drets Humans surt després d'una guerra devastadora que el primer que ataca és la dignitat de la persona. I aquí la comunitat internacional reacciona i fa la Declaració de Drets Humans, la Declaració des de la Infància també entre ahir, del 59, els convenis de Ginebra del 49, seria l'aplicació dels drets humans en temps de conflicte armat, tal. Però els conceptes generals de les societats i les cultures són diferents. De fet, al cap dels anys va haver-hi un intent dels països àrabs de fer la seva declaració de drets humans. No? El que passa és que la comunitat internacional es va oposar i no es va fer. Però ja, curiosament, ara estan sortint normatives que van precisament en contra d'això, dels estats europeus, les democràcies. No? Allò que vam legislar perquè no passés, ara que està passant, legislem perquè no ens esquitxi i que no ens molesti. No? Dius, alguna cosa està passant. I els convenis de Ginebra, que són precisament per la protecció de les persones, el quart conveni és la protecció de les persones en conflicte armat, d'aquest jo no en sento parlar. Ningú en parla. I els dos protocols de l'any 77, és a dir, 20 anys després, precisament d'això, no se'n parla, que és per veure com protegim a les persones que fugen dels conflictes humans i que els pateixen. D'això no se'n parla i no queda. És a dir, no hi ha interès, hi ha d'altres problemes.
Avui s'ha conegut precisament l'últim informe d'UNICEF que alerta dels abusos i les tortures a nens i dones refugiats. Líbia s'ha convertit, segons aquest informe, en el nou epicentre de la violència infantil. Ho ha fet, l'informe es fa a través d'una ruta que és una ruta doncs, terrible, no? La ruta dels abusos i de les tortures, en definitiva. Per cert, que el Col·legi d'Advocats de Barcelona, el dia 16 de març, hi haurà, aprofitem per anunciar-ho,
Hi haurà un debat sobre els drets de l'infant avui, la Convenció de Drets de l'Infant avui. I s'invita a tothom a participar, però el que s'intenta que sigui un debat obert.
Serà al vespre?
A les 7. A les 7 de la tarda, a la seu del col·legi.
A l'hora d'aquest programa, una mica abans. Però invitem els que
invitem
puguin anar-hi, si volen. Ens queda només recordar el resultat de l'enquesta, que no l'hem dit avui. Creus que el món està empitjorant en llibertats i discriminació? De les possibles respostes, el 40% dels oients esteu dient sí. El rebrot de la xenofòbia, la persecució dels cristians i altres agressions ho demostren. Un 33% esteu dient no ho sé. El més important és denunciar i aturar l'odi i el rebuig a l'altre. I un 27% esteu dient que no. Això no vol dir que estigueu, evidentment, a favor de les perversions de les quals parlem avui, però esteu dient no, malgrat els problemes, es consoliden els mecanismes de millora en els drets humans, un 27%. Podeu votar, recordeu, fins a les 8 del matí aproximadament de demà, per tant, encara podeu fer-ho, i us anunciem ara, abans d'acabar el programa, la pregunta de demà, que serà sobre la Quaresma i sobre el sentit antropològic de les privacions. Us preguntem, veus algun sentit a les privacions i dejunis que es proposen per la Quaresma, en la cultura cristiana? Podeu dir sí, sempre que no es quedin només en normes, sí, quan hi ha un significat bo per la salut pròpia i la dels altres, o no, la Quaresma pot tenir un sentit purificador, però no calen aquests sacrificis. Des de demà, a primera hora del matí, podreu votar a radioestel.cat. Gràcies, Guillem Porçals, Adriana Ribes i Xavier Puigdollers per haver-nos acompanyat. Bona nit i fins una altra.
Bona nit.
Adéu-siau. Ara us deixem, tot recordant-vos que demà comença la Quaresma amb el reportatge i la resta de la programació.